Bon dia. Després d'escoltar Lo Cristian aquest diumenge, començam una setmana més a Església Notícia. I avui ja estem aquí amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll i Antoni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Aquests dies estem en la setmana de pregària per la unitat dels cristians, que enguany té el lema «Reconcilien-nos, l'amor de Crist ens hi empeny».
És una setmana anual en la qual les diferents confessions cristianes preguem per la unitat de tots els cristians.
Comencem, idò, escoltant el comentari que ens fa arribar aquesta setmana el senyor Carlos Salort.
El motiu de la festa de Nadal, la meva dona i jo varen reunir a casa nostra tota la família, fies, gendres i netes, en total 14. No són molts, si tenim en compte que jo som el nombre 12 de 12 germans i la dona, la 9, també de 9. No hi ha dubte que pel que pertoca a les famílies nombroses el temps ha canviat. I no sols en quant a nombre, també en altres aspectes. Però, a pesar de tot, un se n'adona que la família resisteix com un bestió inexpugnable. Formar i tirar endavant una família ha sigut sempre una tasca arduosa, però tan essencial com necessària. La família continua sent la institució bàsica de la societat. L'unió d'un home i una dona per conviure d'una manera estable, engendrar fills, criar-los i educar-los dintre del matrimoni, ha estat i és, en general, la manera més universal de concebre la família en la civilització occidental d'orígens netament cristians. Malgrat l'existència d'altres concepcions familiars, la institució ha d'enfrontar-se amb una problemàtica en la qual ha de lluitar aferrissadament, no sols per subsistir, sinó per aconseguir millor els seus fins. Donat el caràcter bàsic de la institució, el bé de la família és decisiu per al futur de la humanitat. Sempre s'han donat en la família llums i ombres, desafiaments i reptes per a superar. Avui ja no s'accepta l'autoritarisme. Es pretén més llibertat per a realitzar-se i un repartiment més equitatiu de càrregues i feines. No val exigir sols béns i serveis. Hi ha que entregar-se en generositat. L'individualisme exagerat desvirtua els vincles familiars generant intolerància i agressivitat. Es viu la postmodernitat líquida que equival a l'ausència de principis que orientin la conducta, substituint-los per el desig particular de cada un. És a dir, s'abarata el compromís matrimonial estable i exclusiu per la conveniència personal. Es té por de la soledat i al mateix temps de vincular-se amb l'altre. Es viu la cultura de lo provisional, passant d'una relació afectiva a una altra com aquell que empra i tira. Se sent al·lèrgia a lo institucional i burocràtic. Es faciliten múltiples alternatives legals contràries a l'exclusivitat, indissolubilitat i apertura a la vida. L'Estat intervé a favor de l'anticoncepció i facilita i trivialitza l'avort. Es crea una mentalitat antinatalista que ens porta a la regressió demogràfica i a llarg termini a l'empobriment. Es nota la carència de polítiques d'ajuda als joves per formar una família, facilitar-los vivenda digna i combatre l'atur juvenil. La ideologia de gènere, que presenta una societat sense diferències de sexe i buida de fonament antropològic de família, es pretén imposar-la com a pensament únic que inclou determini l'educació dels fiats. La tecnologia obre la possibilitat de procrear sense la relació sexual entre home i dona, convertint la maternitat i la paternitat en quelcom tecnificat i deshumanitzat. Una evolució que dissocia l'acte unitiu concebut pel Creador. La família és un bé del qual la societat no en pot prescindir. Necessita ser protegida. És necessari presentar el matrimoni com un camí dinàmic de desenvolupament i realització, més que una càrrega de feixuga. Explicar i ressaltar els seus valors, promoure l'amor i l'entrega, el mutu respecte, l'afabilitat, la paciència, el perdó. Fa uns dies els cristians varen celebrar Nadal. Déu s'encarnà i es va fer home per salvar-nos, naixent fiat en el si d'una família, amb un pare i una mare, que li imposaren el nom de Jesús. Encara no tenia 2 anys i ja va conèixer la migració. En el si de la seva família es va formar i aprengué l'ofici d'artesà del seu pare. Mort aquest, amb el seu treball, va mantenir la seva família fins als 30 anys, en què va sortir per acomplir la seva missió evangelitzadora. La seva mare, amb altres dones amigues, el va seguir i no deixar d'atendre'l. La va tenir amorosament al seu costat, al peu de la creu, a l'hora de morir per nosaltres. És així com la família ha estat redimida i santificada. El matrimoni constituït en sacrament, font de gràcia, és la tendresa de Déu per als esposos. Així, oberts firmament a l'esperança, poden gaudir de l'alegria de l'amor.
Tot seguit, els hi anem a explicar unes activitats que s'han duit a terme aquests dies passats. Començant per explicar les activitats que ha duit a terme el nou bisbe de Menorca.
El nou bisbe de Menorca, Francesc Onessa, va signar el passat 9 de gener un decret en el qual nomena vicari general de la diòcesi a Gerard Villalonga, qui durant els 16 mesos de seu vacant ha dirigit l'església menorquina com a administrador diocesà. El prelat també ha confirmat en els seus càrrecs i oficis els membres de la Cúria de Ciutadella, així com els responsables individuals i col·legiats de l'acció i dels serveis pastorals de la diòcesi. El Col·legi Consultors, format pels preveres Bosco Faner, Degà, Gerard Villalonga, Jesús Llompart, Bosco Martí i Joan Miquel Sastre, seguirà col·laborant amb el bisbe Conesa fins a la constitució del nou Consell de Presbiteri. També el bisbe Conesa va celebrar dissabte passat la seva primera missa d'acció de gràcies a l'església de Santa Maria de Mó i el diumenge va celebrar l'Eucaristia al santuari de la Mare de Déu del Toro, patrona de Menorca.
Càritas fa una crida a combatre la pobresa amb uns hàbits de vida més sostenibles.
Les entitats promotores de la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa, entre les que es troba Càritas, Confer o Justícia i Pau, reivindiquen el valor de les petites aportacions personals a l'hora d'implicar la societat a la protecció de l'entorn natural a l'hora que es cuida les persones. El principi verd de la proposta neix en l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, que crida a canviar l'estil de vida per exercir una sana pressió sobre el poder polític, econòmic i social. Conviden a responsabilitzar-se del propi impacte mediambiental, ja sigui usant el transport públic, la bicicleta o cotxes compartits, reciclant o consumint productes ecològics i de comerç just. En aquest sentit, recorden que molts projectes de Càritas pretenen facilitar aquestes bones pràctiques, com Mestral, que recupera material de segona mà alhora que es manté el seu compromís social, o les botigues de comerç just Saltre Sanà, que garanteixen un comerç digne i mantenen criteris de justícia pels pagesos i artesans dels pobles indígenes. També destaca el projecte d'agricultura ecològica d'arbres del Jandà a Saranjassa, que des d'ara compta amb un centre d'interpretació de la natura i ofereix visites guiades pel barranc, on es conreen arbres autòctons.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es donaran a terme i perquè ja ho puguin programar, els dinam a oferir i brindar a l'agenda d'aquesta setmana. Trobada Betània de Joves.
El secretariat diocesà de Joves convida a participar a una trobada testimonial de pregària a Betània. Serà divendres, dia 27, a les 9 del vespre, a la parròquia Sant Cristòfol d'Esmitjorn.
Pregària aquesta vegada a Santa Eulàlia de Mó.
La comunitat de Santa Eulàlia tindrà la pregària mensual. És oberta a tothom i serà dissabte, dia 28 de gener, a les 7 del capvespre, a la parròquia Santa Eulàlia de Mó.
Ara, una recomanació d'un viatge. Viatge a Terra Santa.
La cofradia del Via Crucis de Sant Francesc de Mó es prepara un viatge a Terra Santa, del dia 9 al 16 de maig. Els que esteu interessats podeu demanar informació al rector mossèn Llorenç Sales, al telèfon 669-07-9180 o a la parròquia Sant Francesc al 971-36-25-55 per tal de poder formular la inscripció. I queden pocs dies per apuntar-se, no es perdin aquesta oportunitat.
Si no s'han pogut quedar amb el telèfon, en el llicint trobaran a la parròquia Sant Francesc de Mó. I ara anem a escoltar per primera vegada en els programes d'aquest diumenge el senyor bisbe de Menorca.
Queridos fieles de Menorca, me dirijo a vosotros por primera vez desde este medio de comunicación. Me alegro de poder disponer de estos medios para comunicarme con vosotros. Y aprovecho esta ocasión para agradeceros a todos la participación en mi ordenación episcopal que tuvo lugar el pasado día 7 de enero y sobre todo por la acogida que me estáis dando. Apenas llevo unos días entre vosotros y puedo decir ya que me encuentro como en mi casa. Mi presencia y mi ministerio en Menorca tiene solo un objetivo: alentar la fe y ayudar a proclamar a Jesucristo entre los menorquines. En la locución que realicé apenas fui ordenado obispo, recordé que la única razón de ser de la Iglesia es proclamar a Jesucristo. Nuestra diócesis existe para proclamar a Cristo y el Evangelio entre los hombres y mujeres de esta isla. Para ello será preciso poner al servicio de la evangelización todas nuestras personas e instituciones, sin miedo a prescindir de todo aquello que no ayude a proclamar el Evangelio. El Papa Francisco habla de una transformación misionera de la Iglesia, que consiste, dice, en transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Nuestra Iglesia de Menorca debe participar en este sueño, dando prioridad al anuncio gozoso de Jesucristo y buscando caminos nuevos para llegar al hombre contemporáneo. Como podéis imaginar, una empresa tan grande no puede ser solo obra del obispo. Es una tarea de todos. Cada uno de los creyentes ha sido consagrado por Dios y está llamado a proclamar las obras maravillosas de Dios, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En mi ministerio cuento de modo particular con los fieles laicos y os pido que os impliquéis en el discernimiento de los caminos que Dios pide a la Iglesia de Menorca y en la evangelización de nuestra sociedad. Estoy convencido de que sin vuestra ayuda no será posible llevar la alegría del Evangelio a nuestro mundo. Por mi parte, me pongo a vuestra disposición en actitud de servicio, con el deseo de gastarme cada día por amor a vosotros y de trabajar para conducir hasta Jesucristo a este pueblo que Él me ha confiado. Contad conmigo en lo que necesitéis. Ayudadme a corregir mis deficiencias y enseñadme a crecer como pastor de esta iglesia. Finalmente, es importante advertir que esta tarea de renovar la iglesia no es en último término obra nuestra, sino de Dios. No somos nosotros, sino el Espíritu, quien rejuvenece a la Iglesia y quien la empuja a la misión. Por eso, al mismo tiempo que ofrecemos nuestros brazos para colaborar en la evangelización, debemos hincar nuestras rodillas para implorar al Padre que envíe su Espíritu Santo, que es quien lo hace todo nuevo.
I això està tot. A veure, salutacions cordials a en Diego, que avui tampoc ens ha pogut acompanyar. Van ser ja la setmana que ve, està aquí amb tots nosaltres.
Esperant que es recuperi perquè pugui incorporar-se de nou, i això és tot per aquesta setmana.
Adéu.
Molt bon diumenge.